Eloi, creus en les finals el mes de novembre?
Sí, no sé si amb les finals, però amb els partits de claus, això segur. Ja sé per on vas, i el de dissabte ho és segur.
Passa, passa. Ja ets dins del Girona reservat. Amb Eduard Solà.
Si sou del Girona, aquest és el vostre espai. Si no ho sou, també, però no haureu estat mai tan feliços. Benvinguts al cinquè capítol de la tercera temporada del Girona Reservat, el podcast que fem cada 15 dies per parlar de l'actualitat d'un Girona que continua com a cué, que sí, però no, que sí, brots verds, però no puntua i que dissabte té un partit contra l'Alavés, que no és una final, però gairebé. El Girona té números de descens i entre els 7 punts d'aquesta temporada i el que va fer la segona volta la passada, ens trobem en una situació a la qual molts pocs equips haguessin aguantat l'entrenador Mitchell. Això sí, des del club es continua considerant que Mitchell és un entrenador de projecte. Eloi, ja m'has contestat la primera pregunta. Una segona, creus que si l'entrenador no fos Mitchell ja hi hauria hagut canvi de tècnic?
Sí, estic convençut. Ja no només per l'inici d'aquesta temporada, per com està classificatòriament el Girona, sinó per la inèrcia que ja vens arrastrant de la temporada anterior. També coses positives, no? Que algú pugui creure tant en un entrenador coneguent bé com és aquest joc, aquest esport, i que normalment sempre hi ha molt poca paciència, queda demostrat cada temporada. Amb l'Oviedo, per exemple, és un cas que toca proper. Una de les coses que em dona confiança és la confiança que tenen en Mitchell, tant Quique Cárcel, la direcció esportiva, com la propietat. Per tant, ells que estan en el dia a dia, el que veuen com entrena l'equip, com quina mentalitat té l'equip, segueixen per aquest camí, no? Creien en aquest projecte.
Aviam si pensa el mateix el nostre convidat d'avui, periodista de l'esportiu i també un dels companys que més rodes de premsa i partits ha vist del Girona aquestes últimes temporades. Arnau Madrià, què tal? Benvingut al Girona Reservat.
Benvingut, gràcies. M'agrada molt aquesta paraula benvingut, perquè sóc benvingut i merci per aquesta introducció, no me l'esperava.
L'Arnau també és un dels protagonistes de l'altre podcast dedicat al Girona, Monty Living. Contents de com us va?
Molt, molt contents. Encara que fem conyes a les rodes de premsa, no? Que és el millor un o l'altre. Tots dos són bons i tots fan doncs una bona
feina. No tenim merchandising com teniu vosaltres aquí, ja ho veus.
Això és cosa d'un dels meus companys.
Però us ho passeu bé, eh?
Ens ho passem molt bé, ja ho saps tu.
Segona temporada.
Eh? Exactament.
Preparant ja la tercera. Quan fan, mira, perquè l'altre ja parlava amb els del Club Patinatge Artístic Olot,
sí,
i que van fer la medalla d'or al Mundial de Grups de Shows, grups grans, ja veus que parlo de tot, no com tu, que també abans parlaves de
patapam, bàsquet. No, que dius?
I em deien, no, és que ja estem preparant el ball de l'any que ve. Hi haurà una tercera temporada de Monty Living, segur, no?
Seguríssim, seguríssim.
El que li preguntava l'Eloi Arnau, creus que a les finals, al mes de novembre?
Jo crec que en els punts d'inflexió, i crec que estem ara mateix en aquest moment, no? que cal un punt d'inflexió per intentar doncs, capgirar sobretot el tema de resultats. Però sí, jo crec que en les finals, en aquest mes de novembre, i crec que és una final aquest dissabte.
I l'altra pregunta que li feia a l'Eloi, creus que si Mitchell no fos l'entrenador ja no ho seria?
En absolut. O sigui, jo crec que el Girona es manté molt en projectes, es va veure amb Eusebio, es va veure, sobretot la propietat, es va veure també amb, s'estava veient amb Mitchell, doncs jo crec que aquesta és la línia del club. Ara bé, a nivell individual jo penso que aquestes alçades s'hauria d'haver fet fora ja Mitchell abans del que estem ara mateix.
Ara entrarem més en debat, sí. Però abans, les cabòries d'en Xavi Soler, hem parlat molts de números aquestes últimes setmanes, tots els diaris ho ha publicat, vosaltres l'Esportiu, el Diari de Girona, molts de tuits, dels números, que si només 7 punts en aquestes primeres 11 jornades, que si només 3 victòries en molts i molts de partits. Xavi Soler, què tal?
Què tal? Com esteu? El que potser no s'ha sabut tant és la trajectòria de Mitchell. Ja ens diu que aquesta situació ell almenys la té viscuda moltíssimes vegades i realment m'ha sorprès buscant números, perquè Mitchell comença la seva etapa d'entrenador del Rayo Vallecano, agafa la temporada 2017 a la meitat quan el Rayo anava molt malament i el salva amb molta tranquil·litat. La temporada següent, a segona divisió, puja a primera i el primer any de Mitchell a primera és el 18-19. Dura 28 jornades. Sabeu quants punts té Mitchell a la 11a jornada? El Girona en té 7. En tenia 6. Era últim. Evidentment, el club el va aguantar fins a la jornada 28, perquè tenia el record de Mitchell havent pujat al Rayo Vallecano la temporada passada, més que era una persona del Rayo, exjugador del Rayo i un mit allà. Això és el primer any a primera. El segon, a l'Osca. Agafa l'Osca a segona divisió, el puja. La primera temporada de Mitchell amb l'Osca primera, sabeu quants punts tenia a la 11a jornada?
No.
7. Igual que el Girona ara. Era últim. L'aguanten 18 jornades i el fan fora. Mitchell fitxa pel Girona la 21-22. Sabeu quants punts tenia l'onzena jornada? 11 punts. Era 19è i estava en descens de segona divisió. La van aguantar tota la temporada i va acabar pujant. La següent jornada, la següent temporada, a primera, la 22-23, sabeu quants punts tenia l'onzena jornada?
Aquesta sí.
9. Era 18è i estava en descens. Al final va acabar salvant la categoria, a més, amb força tranquil·litat. Després hi ha l'any de Champions, que aquest no compta, és un any a part de tot.
20 i pico, 24. Em penso que en tenia 20
sí,
i pico.
Sí, és un any totalment diferent. A la 24-25, a l'onzena jornada, 12 punts. Ja veieu que gairebé és la millor de les pitjors, però és 13è a 3 punts del descens. I aquesta temporada és un, a la 11 jornada, 7 punts, és 20è. És veritat que té molt més crèdit que altres entrenadors. Tu has parlat de Paunovic aquest any a l'Oviedo. L'any passat van destituir a Pezzolano i a Carrión, que eren els últims també. Fa dos anys a Paco López i a Vicente Moreno, que eren els últims. A les grans lligues europees han destituït pràcticament a tots els entrenadors que van últims. Però també és veritat que Mitchell normalment ha fet una supertemporada i a la següent que ha anat malament l'han aguantat molt. Això sí, els precedents del Rayo Vallecano i de l'Osca el van aguantar moltes més jornades, però van acabar baixant els dos.
Eloi, Arnau...
Sí, no, està clar que hi ha casos, en què classificatòriament aquestes alçades es podria estar igual i les coses han acabat bé, no? Jo també, una mica, igual que Mitchell, que ho repeteix molt sovint, em baso en les sensacions. Ell, cada roda de premsa, comenta, no?, que veu brots verds, que veu certes millores...
Que... Sí, és el que dèiem a la introducció, no? Sempre és un sí però no, com tota la temporada passada.
Sí, que veu cert creixement, i jo també intento analitzar-ho des d'aquest punt, i em costa de trobar-ho, però... És el que et deia, ens hem de refiar perquè no queda un altre, hem de confiar en el que ell va veient dia a dia. Nosaltres només podem percebre el que es viu els cada setmanes al partit, no? Però, bueno, hem de veure, aviam què sent ell i si realment acabem veient també els que estem a fora tota aquesta evolució, tota aquesta recuperació de nivell amb els lesionats.
És que és això, és sobretot això, percebre les sensacions que es transmetin a dins del camp. Tu portes ja una temporada més o menys sencera transmetent males sensacions. Et vas salvar fent 3-4 partits bons amb els de sempre, comentem sempre els mateixos noms, però és que no estem veient una evolució certa del joc. Veiem alts, baixos, Mitchell sap molt bé el que vol jugar, però potser la plantilla no ho sap ben bé com ha de jugar.
I a mi en aquesta situació, Arnau, també em falta veure, a part d'aquesta millora de nivell, de veure aquell Girona amb aquella manera de jugar tan característica de Mitchell, sí. Sinó que em falta caràcter. I això, en moments, parlàveu vosaltres de finals al novembre, en situacions on l'equip va últim, ja ho vam viure a final de temporada passada, necessito jugadors amb més carisma, amb més caràcter, amb més... de poder tirar del carro.
Estuani ho porto? Seria el cas o no?
Jo és que ho defensaré sempre. Ho defensaré sempre.
Tu has estat capità, tu has estat un d'aquests que has tirat del carro, entre cometes. Trobaríem a faltar un Eloi, per exemple?
No un Eloi, però jugadors que tinguin aquest sentiment de pertinença, que portin temps al club, que sàpiguen una mica de la història, de tot el que ha costat. És que costa molt jugar
totalment.
En aquestes situacions,
sí, sí.
Quan vas últim, quan no et surten les coses, quan ja comences a dubtar, que així és com sent el futbolista ara mateix, quan comença a dubtar individualment d'ell mateix, fins i tot, de les seves capacitats per jugar a futbol, comença a dubtar dels companys, de que les coses que li transmet l'entrenador és dificilíssim, i aquí necessites alguna cosa més, alguna que és poc tangible, però que existeix, i tant que existeix.
Jo vull afegir una cosa, perquè vull puntualitzar. L'altre dia a Montilín parlàvem de que l'equip no sabia competir en certs moments. Jo vull puntualitzar això perquè sobretot estem parlant d'aquests trams finals en l'equip hi falten galons, en l'equip hi falta empenta i falta caràcter per anar a buscar la victòria. A vegades s'ha de recular una mica per intentar defensar bé, tenir una bona línia defensiva, però llavors poder atacar, ser més verinosos, i el Girona és molt previsible en els minuts finals, i això ho ha pecat en diversos escenaris.
I després de remuntar contra l'Oviedo aquí, que...
Això no pot ser.
T'hauràs d'adaptar. Ja entenc que no estem acostumats a veure un Girona...
Un Getafe, no?
Un Girona així, sí. No sé si fins a aquest extrem, no? Però és que això és futbol, i està fet així, i fins que no canvin les normes, s'ha de... És que ara el Girona té una necessitat de punts immensa, però necessita també aconseguir victòries per alliberar això que parlàvem, no? Aquesta pressió que té el jugador a sobre, que té l'equip, i que ha de deixar anar-lo abans possible.
Ara parlaves del tema dels líders. Clar, si repassem l'alineació de l'altre dia, ens trobem que no hi ha, a part d'Arnau, o potser Ivan Martín, clar, són els dos únics jugadors de l'equip titular que van pujar en mig a la primera divisió. Per tant, sí, són jugadors que segurament no acaben de tenir aquesta trajectòria, com tu deies, de líder. De fet, Arnau és l'únic, no?, que ha sortit del planter, i després sí que hi ha Estuani Porto.
Sí, més que cada cop n'hi ha menys. Ja no és que hagin d'haver estat al futbol base del Girona, ni molt menys, però una mica això, que hagin tingut aquesta evolució o que estiguin acostumats a competir per el que s'està jugant ara al Girona. Hi ha molts jugadors que indubtablement tenen moltíssima qualitat que han arribat ara.
I que el 30 tampoc... de juny marxaran i que els hi ha igual.
No? És que tampoc els hi pot exigir en ells,
entenc,
no?
Entenc.
Però bé, si els tens, potser pocs, però els tens, els has d'utilitzar. Aquesta és la meva visió, perquè sé com es poden estar sentint i el que necessita l'equip en aquest moment, no? I tenim el precedent molt recent de que l'equip la temporada passada no guanyava i que va haver de sortir aquesta gent per guanyar de la manera que sigui. Ara no valen en voler guanyar bonic, sent protagonista, sinó ara són punts.
Sí, estic totalment d'acord. És més, això Mitchell ho va dir fa un parell o tres de rodes de premsa, que l'equip seria segurament un pèl més pragmàtic amb la seva idea de jugar, que segurament canviaria una mica el dibuix. Jo tornaria a la línia de 3, ho provaria, si més no. Intentaria fer algun canvi a la porteria, això ho hem comentat molts cops. Necessitem punts d'inflexió, sobretot a dins del terreny de joc, per intentar canviar una mica la sinergia. Amb línia de 3 no tens centrals, però és que quan vas jugar amb línia de 3 tampoc tenies centrals. Tampoc tenies a David López, tenies a Francesc... Segurament és el punt aquest que fa falta, no? Un francès a la línia dreta. Però vaja, jo començaria a fer canvis en aquest sentit.
Xavi...
La primera temporada de Mitchell a primera divisió, a més he trobat la dada que és força curiosa, recordeu que comença això que dèiem, a la 11a jornada 9 punts, 18è descens. Al canvi de la desena a l'11a jornada, Mitchell fa un canvi d'inflexió i fa un canvi de porter, de jugar amb Juan Carlos, jugar amb Gats de Niga, aconsegueixen després empatar contra Osasuna i contra Madrid. Ara que l'Arnau ha tret això del canvi de porter, no sé si ens ha de sorprendre amb alguna novetat en aquest cas.
Ara hem de veure aviam en quin moment està...
Machín també va fer un, no hi eres tu, crec, però no, quan arriba no posa Becerra, que estava jugant Mallo...
Pot ser, sí. És que a vegades, sí, són moviments que poden semblar petits, però que t'ho remouen tot, no? Ara hem de veure també quina competència, evidentment, al principi quan va arribar el porter suplent que és ara, es veia, no?, que això havia de pujar de nivell en aquesta posició. Després de tot el que va haver-hi, de les declaracions del seu representant, hem de veure, aviam, si està disponible amb la predisposició. Jo entenc que sí, per poder jugar i estar a bon nivell.
Tu el faries? Perdona, Arnau, tu el faries, Eloi?
Crec
el
que...
canvi, eh?
Crec que pot ser un bon moment, és que al final tot ho diu, la classificació, tots els gols que has encaixat, que evidentment no és una qüestió de Gats de Niga només, sinó de febleses defensives, però si s'ha de fer, jo crec que tens tots els arguments per poder justificar-ho.
Jo vull afegir que el principal problema ara mateix no és Gats de Niga, però és una virtut que tens, aquest possible canvi, aquesta, una mica canviar tot això. El principal problema per mi defensivament el tens a la banda esquerra ara mateix, i aquí no tens canvi possible. Ho va proposar en Jordi Sunyer, canviar de laterals, posar dos laterals drets, una cama canviada, provar coses, però ara mateix el principal problema és aquest, però jo sí, faria el canvi, ahir ho hagués fet el canvi a la porteria.
Sí, ha tingut diverses oportunitats i no les ha fet. Aviam, tot això són números de descens, però des del club es continua pensant que Mitchell és l'entrenador del projecte. Clar, una cosa és que dissabte arribi aquí l'Alavés i guanyi 0-3-0-4 i hagin de canviar de situació. Creieu que Mitchell està més qüestionat de fores cap endins que d'endins cap a fora? Eloi, Arnau?
Totalment, sí, sí, o sigui, a fora està bastant qüestionat. He parlat amb...
Però tampoc ens imaginem un Montilivi
no.
Cridant contra Mitchell.
No, perquè ja està el problema, si parlem d'un problema de la situació de Girona, està molt fragmentat. Hi ha gent que mira per aquí, hi ha gent que mira per allà, direcció esportiva, propietat i cos tècnic i esportiu i futbolistes. Però sí que hi ha bastanta gent que comença a demanar aquest canvi, no? Sobretot perquè els precedents en altres clubs, el futbol no s'ha inventat ningú d'aquesta taula, vull dir, fa molts anys
que... És el que deia en Xevi.
Doncs, què hem de dir? Què és el més fàcil, no?, de canviar? Doncs, evidentment, això porta la crítica i porta cap al... Bueno, criticar una mica la situació.
Sí, jo estic convençut, que des del club segueix confiant en ell. Tothom ho transmet així, no?, que això és un projecte a llarg termini, que Mitchell ha de ser el capità d'aquest vaixell, però és clar, aquest projecte també jo crec que va molt lligat a la primera divisió i a la permanència, si no és així, després ja no podem parlar de certes coses, d'estadis nous, etc, etc. Per tant, clar, el crèdit de tothom, de qualsevol futbolista, de qualsevol jugador, de qualsevol director esportiu, té les seves limitacions. Sí que és veritat el que dèiem, no? Jo crec que el club rema a favor de Mitchell totalment, l'entorn una mica, i també ho entenc, perquè al final l'afició veu els partits, veu els missatges que envia Mitchell, que potser no els acaba de percebre igual, perquè no està, com dèiem abans, no?, en aquest dia a dia, de veure l'evolució de l'equip, de veure com els jugadors nous van cohesionant i van agafant els automatismes, i aquí ja comencen a haver-hi certs dubtes, tot que crec que ho ha demostrat sobradament, no?, que l'afició a Mitchell el té en un pedestal, i jo estic convençut que passi el que passi, Mitchell ha estat i serà durant, no sé si per tota la història, el millor entrenador que ha passat per Girona.
L'Arnau introduïa el tema dels tres centrals, és veritat que els millors resultats, la victòria arriba amb tres centrals, no?, contra el València, sí. Contra l'Espanyol també juga amb tres centrals.
Sant Mamés, diríem.
Tu posaries tres centrals?
100%, però...
És que ell no hi creu, amb els tres centrals.
Ja...
Però
ell ha parlat molt, ha parlat molt d'analitzar-se un mateix, ha utilitzat... Jo disfruto quan escolto Mitchell parlar, perquè m'encanta els anàlisis que fa. Ha parlat molt de l'ego, no? I ha dit que ell ho ha superat, això. Bé, adaptar-se una mica a la situació també és això, I quan portes, quan són 23, 24 gols encaixats amb...
Portes 24, Xavi? Seba?
Sí, 24.
És que és per on has de començar. I no sé si tres centrals, poder 5... O 5 no. i dos carrilers, és igual, has de començar per deixar d'encaixar, per mantenir la porteria a zero, i després tot l'altre s'anirà creant, però és que encaixant aquesta xifra és impossible sortir o treure el cap de la situació que estàs.
Mitchell ha fet un exercici, estic molt d'acord, Eloi, no sóc ningú per lliçonar el millor entrenador de la història de Girona, però ha fet un exercici de partir defensivament, abans ho comentava, i llavors anar a atacar. Això és menjar-se algun gripau del seu discurs, de filosofia, de futbol, però és això, l'ego, no?, que estem parlant. A vegades, sent cué i amb tants gols encaixats, has de capgirar alguna cosa i partir de la defensa.
Però sobretot també perquè el jugador, ara mateix, tal com està anímicament, no està preparat per córrer els riscos de jugar des del darrere, de sentir-se còmode en qualsevol situació. Ara pesen les cames, per més professionals que siguin, i evidentment se'ls ha d'exigir, perquè per això es guanyen i molt bé la vida. Però és que això ja no depèn de primeres divisions, sinó que quan estàs en un moment així, no confies en les teves possibilitats, i has de ser molt més pràctic, i a partir de que aquesta practicitat vagi tinguent els seus efectes, tu podràs tornar a recuperar aquestes bones sensacions, aquesta manera alegre de jugar.
A Getafe, creieu que va jugar amb les condicions, amb els jugadors que tenia, la baixa de David López, potser amb l'equip titular?
Et podria dir al principi que sí, però llavors veient com van anar...
Tres o quatre jugadors que van estar...
Els ves canviat a tots, però al principi et ves dir que sí, sobretot aquesta mitja punta, que em va agradar molt, amb Joel... també amb sobretot aquesta mitja del camp amb Unagi. Potser afegiria Lemar quan estigui bé físicament, però ara mateix no ho està, no se'l veu en el mateix ritme que alguns companys, però diria que sí ara mateix.
A mi, mira, el precedent on vaig veure el Girona més reconeixible i que em va sorprendre, i que aquí, allà vaig veure que hi havia fet un pas endavant, va ser el partit que va jugar contra el Barça a Montjuïc. Allà vaig veure un equip...
Hi havia més baixes, perquè
moltes
ara anava a haver de jugar al mig del camp.
Moltes baixes. I a mi el que em va sorprendre és que després de donar aquella imatge en quant a equip, en quant a entrega, solidaritat entre els jugadors, fins i tot en joc, no?, que va estar molt bé, va tenir ocasions per puntuar 100% aquell partit, Jo li hagués donat continuïtat en aquell equip, perquè estàs en una situació que vas tocant tecles i no acabes de trobar l'adequada, no? Van haver-hi canvis, crec que hi ha dos jugadors que estan molt per sota el nivell, és Víctor Sigankov i Ivan Martín, que són jugadors que han de tenir molt de pes i que de moment no estan donant el seu nivell. Doncs, i va repetir, van jugar contra l'Oviedo, i tot i l'empat cruel, Getafe. Tornen a repetir a Getafe i també van estar molt... per sota del que s'espera. Per tant, s'han de tocar coses, això segur, i ara és moment de rendiment immediat.
I una de les premisses que va dir Montjuïc, seguint una mica la línia, és que s'havia de defensar i s'havia d'atacar com poguessis, perquè vas al camp del millor equip del món, pràcticament. Per tant, una mica la idea de patir junts, de saber atacar, de cohesionar més les línies defensives, això es va veure a Montjuïc, a part de les mancances de la línia fora de joc del Barça.
Clar, Sigankov sí que el pots canviar, perquè té substituts, en canvi sí. Va Martín al mig del camp.
No té substitut. Lemar, quan estigui bé, l'únic que és més estaria més a la dreta, no, Lemar? Veig complicances aquí al mig del camp, sobretot amb aquest doble pivot. Segurament s'haurà de canviar el 3-3. Jo ho veig, una possibilitat al mig del camp, amb Witzel més sol, amb ajudes des de darrere, bueno, alguna cosa s'haurà de trucar al mig del camp perquè no està funcionant.
Xevi, digues alguna cosa, home, que estem fotent aquí una exhibició de...
No, està mirant quants partits ha jugat el Girona amb aquests tres centrals. El dia de l'Espanyol, del València i del Barça, són els tres partits que has jugat amb aquests tres centrals, has fet quatre dels 9 punts possibles, no és la bomba, però clar, és un tant per cent molt més alt del que has sumat amb la resta de partits.
Creieu que hi haurà, que s'ha parlat durant aquesta setmana, Arnau, tu que parles amb gent del carrer, hi haurà rebuda a Montilivi?
Parlo amb molta gent del carrer, a Barraques vaig parlar amb molta gent.
I tu no, clar? Sí.
No, jo miro de passar desapercebut.
La pregunta era?
Si creieu que hi haurà rebuda? Si has parlat amb algú...
Això és molt a Twitter. Sí que gent de jovent gironí vol anar-hi una mica abans, es vol fer una mica de rebuda, però desconec ara mateix quin és el poder de convocatòria. Evidentment, sempre que hi hagi alguna cosa per beneficiar l'estat anímic social de tots plegats, doncs serà benvingut.
Montilivi hauria de bullir?
No. És que és molt important, eh?
Però no bullirà, o sí?
Bueno, li costarà, però és que jo no culpo a Montilivi, no culpo a... el caràcter que tenim els gironins i gironines, ja el coneixem, és el que és. Però jo sí que sé que quan l'afició i Montilivi ha vist a un equip implicat, entregat, que s'identifica, que es veu que li importa no, que no surtin les coses, sempre ha acompanyat. Per tant, aquí no podem culpar a Montilivi, sí que... Crec que és un moment molt important i que passi el que passi, és un dia, és un partit clau i que la gent ha d'estar amb l'equip fins, si volen, quan piti el final del partit l'àrbit i faci el seu judici. Però és una de les altres coses que el futbolista, des de dins, ho nota. Quan comença a haver-hi, des de bon principi, aquell rum-rum, aquells dubtes a la gent, això es transmet i això el jugador ho percep.
Després hi ha aturada de seleccions, el calendari fa pujar després en Betis, Madrid, aviam què passa dissabte, perquè dissabte pot ser un partit que faci canviar la trajectòria d'aquest equip, en sentit positiu o en sentit negatiu. T'has deixat alguna cosa, Arnau?
Que hi ha certs paral·lelismes amb el bàsquet Girona, que també té un calendari molt complicat.
Això també volia dir.
Hi ha el Granada pel mig.
Estàs content d'haver deixat el bàsquet o no?
No, a mi m'agrada molt seguir el bàsquet, però evidentment no es pot fer tot, hi ha altres companys que també treballen en el diari, per tant, si estic una mica trist, però ho segueixo com aficionat, que això és el més important.
Com en Xevi, que ho fa seguir tot.
En Xevi sí que ho fa seguir tot.
Xevi fins i tot fa boca i patins.
Has esgotat el temps del Girona Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.
Eloi, ens veiem dissabte per Montilivi, Arnau també.
I tant.
Bé, abans ens veurem a la prèvia, perquè tampoc te'n perds cap. I ja està, adéu-siau.
Que tinguem sort.
Que vagi bé.
Adéu.